Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La presidenta del govern situa el repte demogràfic com el principal desafiament per a les Balears en els pròxims anys. Per una banda, pel consum massiu de serveis i recursos de la comunitat, però també per l'impacte que l'augment poblacional pot tenir, diu, en la cultura i l'identitat de l'arxipèlag. S'ha referit així Marga Proens als efectes del turisme, que avui ha reafirmat que vol contenir, però també ha fet èmfasi especial en el paper de la migració, de la qual en distingeix la que fa aportacions a la societat i l'economia balear i la que s'aprofita, diu, de les ajudes públiques. Per això ha anunciat l'enduriment d'alguns criteris per accedir a aquestes subvencions. Tot això ha centrat el discurs de la cap de l'executiu, amb què ha obert avui matí el debat de política general d'enguany al Parlament, on ha anunciat altres mesures, com un nou ajut de fins a 10.000 euros per comprar un primer habitatge dirigit a menors de 40 anys, un pla de xoc per reduir les llistes d'espera en la dependència o una futura llei de farmàcies, entre d'altres. En uns moments connectam amb la nostra companya Marta Puyalto, que ha seguit amb detall el discurs de Proens i ha recollit també les reaccions de la resta de grups parlamentaris. Avui és dimarts, 7 d'octubre. Ivan López és el comandament tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la plana de successos. S'entrega a la policia el conductor que va fugir de l'accident mortal de Palma dilluns de matinada.
La policia el tenia identificat i des d'ahir, després que el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, fos localitzat pels agents quan va demanar una ambulància des del barri del Molinar. La topada va morir un altre home de 31 anys.
L'autòpsia descarta la violència masclista en la mort d'una dona italiana a Formentera.
Ara la Guàrdia Civil està en espera d'altres anàlisis sol·licitades per determinar la causa de la mort de la dona, el cadàver de la qual es va trobar al seu domicili d'Espujols diumenge a les 8 del matí. En tot, la parella ha passat a disposició judicial aquest matí.
Queixes dels pacients de Menorca derivats a Son Espases pel retard en el pagament de les dietes per part del govern. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Alguns afectats denuncien que fa un any que van ser atesos a l'hospital de referència i encara no els han abonat els diners corresponents a les despeses derivades del desplaçament, és a dir, transport fins al centre hospitalari i també al menjar. El govern subvenciona els vols i, a més, paga 40 euros per al trajecte d'anada i tornada a l'aeroport i 20 euros per persona i dia en concepte de dietes. El cobrament, però, s'està demorant força mesos.
El Consell de Mallorca ha iniciat el procés d'expropiació del Castell de l'Aro per crear un espai d'interpretació històric i arqueològic. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. De moment es desconeix quina quantitat abonarà el Consell als actuals propietaris del castell per l'expropiació, però ja s'ha firmat l'ordre per posar en marxa tot el procediment i s'han encomanat els estudis topogràfics que permetran elaborar l'expedient perquè el monument pugui ser públic en uns mesos.
A Eivissa, un dels barris més afectats per la tempesta de dimarts, el de la Marina, encara intenta tornar a la normalitat. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Molts negocis encara fan aquests dies inventari de les pèrdues materials i alguns han hagut de tancar un mes abans del previst. Alguns restaurants s'han trobat amb tota la cuina destrossada i botigues de roba han hagut de llançar tot el gènere fet malbé pel fang. Des de la PIME han activat un gabinet d'emergència empresarial per poder accedir a ajudes.
I avui, que es compleixen 2 anys de la massacre a Gaza, continuen pendents de la mallorquina Reyes Rigo, una de les activistes de la flotilla que continua detinguda per mossegar suposadament una funcionària. La segona tanda de voluntaris alliberats va arribar nit a Espanya amb denúncies de tortures contra Israel. Ampliarem aquest assumpte en els pròxims minuts. Ara volem saber el més destacat de la informació esportiva. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Jaume Monar juga en aquesta hora contra Novak Djokovic als 8ens de final del Masters 1000 de Xangai i de moment el resultat és de 5-3 i 40-30 a favor del serbi en el primer set. D'altra banda, el Mallorca ha tornat avui als entrenaments sense els internacionals i amb 2 setmanes per davant per preparar la visita a Sevilla. I, acabam amb futbol sala, el Palma Futsal juga avui a Pamplona contra l'Osasuna Magna Xota en partit de Lliga avançat de la jornada 8 per coincidència amb la Copa Intercontinental.
I completant portada amb la previsió del temps, Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tenim una jornada bastant tranquil·la. Sí que és cert que ara mateix tenim una presència de núvols bastant destacable en alguns punts. Així tot, no esperant que deixin precipitacions. I avançat al capvespre començaran a obrir-se més clarianes. Pel seu costat, el vent ha girat a llebeig i això provoca una pujada de la temperatura que, tot i que es notarà arreu del territori, serà més important entre Menorca i el nord de Mallorca, esperant tenir un valor màxim que girin entre els 24 i els 27 graus aproximadament, una temperatura bastant pròpia per a aquestes alçades de l'any. D'altra banda, aquest vent també bufarà fluix i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les, sobretot al sud de l'arxipèlag. Al nord encara tindrem aquestes restes de maror que ens va acompanyar l'anterior jornada. I què passarà en vista demà? Doncs esperant que aquesta calma continuï present. La temperatura continuarà sense canvis respecte d'avui. Tindrem un termòmetre bastant normalitzat. D'altra banda, també tindrem aquesta alternança de sol i núvols, tot i que esperant que en vista demà tinguem més ullades de sol. I tot això estarà acompanyat per un vent que tornarà a bufar fluix i, per tant, tindrem la mà com una bassa d'oli arreu del territori.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Podem assumir un creixement poblacional sense límit. No podem planificar les infraestructures i serveis de demà pensant que quan els assoliguem ja seran insuficients. Perquè, a més, som un territori fràgil i finit. Hem de canviar aquest patró.
El creixement poblacional i el repte demogràfic han estat el fil conductor del discurs de la presidenta del govern en la primera sessió del debat de política general. Un discurs que ha sobrepassat els 90 minuts i en el qual Marga Proens ha analitzat les conseqüències de l'increment de població, de la pressió turística i de l'augment de la immigració. La presidenta del govern ha endurit el seu discurs contra la migració il·legal i ha anunciat una sèrie de mesures per dificultar l'accés a prestacions socials als nouvinguts. En matèria d'habitatge, la presidenta ha anunciat 10.000 euros per poder accedir a una primera casa, en turisme, un nou topall als creueristes i una mesa autonòmica per lluitar contra l'intrusisme. Marta Puyalto, bon dia. Ha seguit des del Parlament el discurs de la presidenta. Què més ha dit Proens?
Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proens, ha defensat la necessitat d'un canvi de patró per frenar el ritme de creixement poblacional que a les Balears ha augmentat, ha dit, prop d'un 50% en els darrers 30 anys. Proens ha anunciat una vintena de mesures per fer front al repte demogràfic i ha anunciat traves a les ajudes per tal de frenar la immigració il·legal, si compta, això sí, amb la majoria parlamentària suficient. La seva intenció és ampliar d'un a tres anys el requisit de residència legal per poder accedir a la renda social garantida i exigir un mínim de tres anys de tutela i no un, com fins ara, als menors que arribin a les Balears perquè puguin accedir a la renda d'emancipació.
No podem permetre que hi hagi qui vengui aquí en l'únic propòsit d'abusar de les nostres ajudes i prestacions públiques com a únic mitjà de vida. I molt manco que puguin suposar un efecte crida.
I per fer front al repte demogràfic, però ens ha dit que és imprescindible ampliar el nombre d'habitatges disponibles.
L'habitatge que fa falta ha de ser, sí o sí, assequible. I sí o sí, per la gent d'aquí.
En aquest sentit, ha anunciat un nou ajut pels joves per poder accedir a un primer habitatge.
Donarem una passa més i que obrirem una convocatòria de fins a 10.000 euros per la compra del primer habitatge per joves menors de 40 anys i en 5 anys de residència a les Illes Balears, per joves d'aquí.
En matèria turística, però, ens assegura que s'està negociant amb les navilieres la reducció del nombre de creueristes que podrien arribar cada setmana a Palma.
Mantenir els actuals límits de creuers, però donant una passa més. I rebaixar el còmput setmanal de creueristes a Palma, que és el que determina la pressió sobre el territori, prioritzant sempre els creuers que generen manco emissions.
En l'àmbit social, la presidenta ha anunciat que es presentarà una nova llei de dependència i mesures concretes per disminuir les llistes d'espera de valoració. A més, ha reiterat la seva voluntat de blindar per llei la vehicularitat del castellà i del català a l'educació, tot i que ha fet una crida a no confondre aquesta intenció amb un retrocés en la protecció del català.
I una vegada acabat aquest Parlament de la presidenta del govern, ha estat el torn de les reaccions dels diferents grups polítics. A la seva primera valoració, Vox considera que el govern ha assumit el seu discurs, mentre que l'Esquerra, Marta, s'ha mostrat molt crítica.
Sí, el Partit Socialista ha denunciat les absències en el discurs de la presidenta per haver evitat fer referència a la situació a Gaza o a les persones que es veuran afectades per la supressió de la llei de memòria democràtica. El portaveu adjunt, Marc Pons, ha dit que la presidenta té un problema de credibilitat perquè, mentre que l'any passat assenyalava el problema de l'accés de turistes, ara apunta al creixement demogràfic.
I, malauradament, ha volgut tapar tot això amb un debat entorn a l'accés de població que tenim a les Illes Balears, culpant això i amagant-se aquí darrere, en lloc de plantejar realment mesures de calat, que ens esperàvem veure-les i que, malauradament, no ens han vistes.
Lluís Apestegui, de Més per Mallorca, ha acusat Proens de mentir fins i tot sobre els compromisos adquirits i de governar d'esquena la ciutadania. El portaveu de Més ha criticat que, tot i comptar amb una majoria parlamentària i social favorable a un canvi de model, el govern no ha impulsat ni una sola mesura per limitar el turisme o diversificar l'economia.
Les seves mesures ens han duit a créixer turísticament. La seva altra gran pota durant aquest any ha estat tornar a basar l'economia en la indústria del totxo. Turistes i totxo, turistes i totxo. Talment el PP de tota la vida. No ha portat res més.
Per la seva banda, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, ha retret a la presidenta que hagi assenyalat l'augment demogràfic com el principal repte a afrontar les Balears, però que hagi mostrat una absoluta falta d'idees, diu, per fer-hi front.
Postís, artificiós i propagandista, molt llestat o llestrat per una gran falta de credibilitat. Per exemple, quan ha parlat com a element distintiu del seu govern de complir la paraula donada. Quan ha fet el que jo mai havia vist amb els meus anys de diputat, que és rompre un acord al que ha arribat amb l'oposició, amb el tema de la llei de memòria democràtica.
Aquesta ha estat una primera anàlisi de l'esquerra. Pel que fa a Vox, la seva portaveu, Manuela Cañadas, ha acusat la presidenta del govern de copiar punt per punt els plantejaments de la seva formació. La diputada ha retret al PP la seva manca de cultura de pacte i s'ha demanat com pensa governar.
Es que el problema que tiene el Partido Popular es que no tiene cultura de pacto. Yo entiendo que la señora Provence es una buena actriz, porque lleva muchos años en política. Para tener el discurso de Vox, mejor el original, que no la mala copia. Entonces, para hacer las políticas de Vox, lo mejor es que gobierne Vox.
El partit de la presidenta, el Partit Popular, considera, en canvi, que Proens ha fet un discurs valent i centrat en els problemes reals que preocupen la gent. Sebastià Sagreras ha convidat Vox a donar suport a les seves polítiques.
Que s'enfada en el Partit Popular quan no està d'acord en segons quines àrees o en segons quines idees del Partit Popular, però que encara s'enfada més quan en segons quines iniciatives i en segons quines polítiques mos venen a rebufo. I jo crec que lo menos que podríem fer, si es vera que estan d'acord amb aquestes iniciatives, és el dia que se votin aquestes iniciatives, donar-los suport.
El debat de política general es reprendrà en una segona sessió demà a les 9 aquí al Parlament, aquesta vegada amb la intervenció de tots els grups parlamentaris.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des de la Cambra Autonòmica. Més enllà del debat de política general i altres assumptes que marquen l'actualitat, fem una petita pausa i els coneixem tot d'una.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. No et perdis el gran concert a la Fundació Miró dissabte 11 d'octubre amb la Camerata de France interpretant Schoenberg, Berio i l'estrena mundial del Zapatero Flamenco de Daniel Tosi. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
La mallorquina Reyes Rigo continua retinguda a Israel. Les autoritats israelianes han ampliat la seva detenció fins demà dimecres. L'acusen d'haver mossegat una funcionària de la presó durant una revisió mèdica, uns fets que el seu entorn nega. En tot cas, els seus companys, amics i familiars defensen la seva tasca i els seus valors i demanen que no es tregui el focus del que està passant a la Franja de Gaza.
Rigo és, de fet, l'única integrant de la missió que encara no ha pogut tornar a territori espanyol. Els altres ho han fet en diversos vols, entre diumenge i dilluns, que han aterrat a Madrid, Barcelona i també a Bilbao. El govern central insisteix que fa tot el possible per accelerar el seu retorn. És Pilar Alegría, portaveu de l'executiu.
La prioritat, lógicamente, es que pueda regresar la última española que está allí. Ya le digo que además cuenta con esa protección diplomática y consular y además está siendo visitada todos los días por nuestro cónsul allí y, lógicamente, solicitando, como no puede ser de otra manera, que se cumplan y se respeten los derechos humanos en este caso.
I què va passar perquè Reyes Rigo hagi estat l'única espanyola que encara no hagi estat deportada? Idò, una de les mallorquines integrades a la flotilla, Alejandra Martínez, que acompanyava a la cel·la, assegura que va ser atacada.
Nosotros estábamos en su habitación, pues sacada de esa habitación en un episodio de extrema violencia, arrastrada por el pelo, se la llevaron a confinamiento solitario y no la hemos vuelto a ver. No sabemos nada de ella y es la única ciudadana española que no ha vuelto. Y yo quiero pedir desde aquí al gobierno de España que facilite la vuelta a casa de Reyes Rigo.
També els seus companys, amics i familiars han lamentat el tractament públic que s'està fent de la seva situació, neguen que sigui una persona agressiva i qüestionen les acusacions d'Israel. Xisca Puig és membre del moviment global a Gaza, a Mallorca.
És molt solidària, té molta empatia i és una persona íntegra. Per tant, això que s'està reflexant d'ella i que s'està llevant el focus de tot això, de lo valenta que ha estat d'anar-se'n, de la obra important que ha fet amb el fet d'anar allà, m'apareix horrorós.
Tant Alejandra Martínez com la regidora de Podem-Palma, Lucía Muñoz, han anunciat que no tornaran a Mallorca, es quedaran a Madrid fins que puguin venir a la seva companya Reyes Rigo.
Hores després d'arribar a territori espanyol, a IB3 Ràdio hem parlat també amb un dels activistes menorquins embarcats a la flotilla Global Sumo, Taxel.
Segons Santi Oliver, la seva detenció, segrest en les seves pròpies paraules, ha estat marcada per les tortures. Així ho relata l'activista maonès, membre de Taula per Palestina, en una entrevista a l'Aldia Menorca. Assegura que els soldats israelians han emprat mètodes nazis contra ells.
Incluso la forma es que me recordaba mucho a las películas sobre los métodos nazis, los gritos que te daban para decirte que entraras a un sitio, o sea, eran gritos culturales, iban con perros también, te acercaban los perros, te ponían la metralleta en la frente, y apuntando, o sea, eran métodos nazis.
També explica que mentre han estat a presó se'ls ha tingut incomunicats, sense veure la llum del dia i en condicions precàries.
A part de otros métodos psicológicos como el no dejarnos dormir, el tenernos al sol durante horas, a mí me tuvieron 24 horas sin poder ir al baño.
Oliver apunta que si els activistes han estat tractats així, molt pitjor deuen estar els palestins detinguts durant anys a les presons israelianes. Demana que es mantingui la mobilització social i la pressió internacional perquè es posi punt final al genocidi a Gaza.
Sentim tots aquests testimonis just el dia en què es compleixen 2 anys d'aquest moment.
Ezrachei Israel, anachu bemilchama. No bemifza, no besvavim.
2 anys d'ençà que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va declarar la guerra a Hamas després que el grup islamista atacés el seu país. I és que dia 7 d'octubre de 2023, Hamas va llançar centenars de coets sobre territori israelià des de la franja i va aconseguir creuar les fronteres. En total, varen matar 1.195 persones, entre les quals la matança de més de 350 joves que eren en un festival de música. També varen endur-se a Gaza més de 250 hostatges que han tingut un pes molt important en aquest conflicte.
Els atacs de Hamas varen derivar en l'actual massacre d'Israel sobre la franja. De moment, els permanents atacs israelians sobre l'enclavament palestí s'han saldat en la mort de més de 67.000 persones. Les Nacions Unides han conclòs, de fet, que Israel ha comès genocidi contra la població palestina a Gaza.
I enmig d'aquest segon aniversari, Israel i Hamas negocien a Egipte el pla de pau que Donald Trump va proposar fa uns dies. Els equips negociadors d'ambdues delegacions qualifiquen la primera ronda de converses com a positives.
Les negociacions continuaran aquest dimarts hora baixa. La primera proposta de Trump estableix l'alliberació de tots els hostatges en mans de Hamas a canvi de l'excarceració per Israel de centenars de palestins. El president dels Estats Units ha aplaudit les concessions que, segon diu, hauria fet Hamas.
I think we're doing very well and I think Hamas has been
I el sentim, crec que Hamas ha dit Trump s'ha portat bé i espero que continuïn per aquest camí. Pens que aviat hi haurà un acord, ha dit el mandatari dels Estats Units en relació amb el primer dia de negociacions entre Hamas i Israel a Egipte.
I en aquest context, el Congrés dels Diputats debat avui la convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel, però finalment es votarà demà.
Així ho ha acordat la Junta de Portaveus a petició del Partit Popular i de Junts per evitar que aquesta votació coincideixi amb el segon aniversari dels atemptats de Hamas. De moment, Podem encara no ha revelat el seu sentit del vot i assegura que no ho farà fins al final.
L'actualitat avui passa també per la detenció després d'entregar-se a la policia del conductor que durant la matinada de dilluns va fugir després de veure's implicat en un accident de trànsit en què va morir un home de 31 anys.
L'home s'ha acollit al seu dret a no declarar després de lliurar-se en les dependències de Sant Ferran, on continua detingut i es desconeix si serà avui cap vespre o ja demà quan passi a disposició judicial. La policia local el tenia identificat des d'ahir després que el copilot del cotxe fugit, també ferit en el sinistre, fos localitzat pels agents quan va demanar una ambulància des del barri del Molinar. L'accident que va tenir lloc a la rotonda, que va del centre comercial Fan cap a Mercapalma, va morir un home de 31 anys.
També sobre sinistralitat viària, un 36% dels accidents de trànsit amb víctimes mortals a les Balears són per distraccions al volant, una realitat sobre la qual vol conscienciar la campanya de la Direcció General de Trànsit, que des d'avui i durant la resta de la setmana farà controls a diferents punts de l'arxipèlag.
Una campanya que la DGT du a terme en col·laboració amb l'Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i altres discapacitats físiques de les illes. Entre les distraccions més freqüents trobem, com no, l'ús del telèfon mòbil, que té a veure amb bona part dels accidents mortals. Fernando Alonso, cap provincial de trànsit a les Balears.
Bueno, puede haber muchos tipos, pero efectivamente el móvil la que más nos preocupa en este caso, porque se va incrementando y porque no solamente aumenta de forma cuantitativa, sino que de forma cualitativa es una distracción que supone apartar la vista de la carretera mucho más tiempo o muchos más segundos, y de hecho correlaciona no solamente con la probabilidad de un accidente, sino con siniestros más graves.
Però a més de les distraccions, una altra de les principals causes d'accidents de trànsit és el consum d'alcohol i de drogues, accidents que de vegades poden tenir conseqüències molt greus. Carlos Fernández explica com fa més de 20 anys una imprudència el va deixar en cadira de rodes.
Mi caso fue que iba muy bebido con una moto grande y lo que he aprendido es a no beber cuando se conduce, porque aunque parece que controlas y que lo tienes todo muy mecanizado, al final siempre pasan cosas.
Per evitar casos com el d'en Carlos, es fa precisament aquesta campanya anomenada El Volant Zero Distraccions, una campanya que farà controls per detectar infraccions al volant fins diumenge a diferents punts de les carreteres de les illes.
A Formentera, la Guàrdia Civil assegura que la dona italiana que va ser trobada morta en el seu domicili a Espujols no va morir per un fet violent i descarta així la violència de gènere. N'informa Ivonne Aranyó.
L'autòpsia ha confirmat que la mort de la dona no es va produir per un fet violent i això descarta la violència de gènere. Així i tot, la parella de la dona ha passat a disposició judicial aquest matí a Eivissa per declarar davant el jutge. Ara la Guàrdia Civil està a l'espera d'altres anàlisis sol·licitades per determinar la causa de la mort. Recordem que el cos d'aquesta dona italiana de 45 anys va ser trobat al seu domicili d'Espujols a Formentera el passat diumenge a les 8 del matí. Hores més tard saltava l'alarma per un apunyalament en el mateix carrer. Aquest cop sí, un cas de violència de gènere on l'home està detingut i passarà a disposició judicial en les pròximes hores acusat d'un intent d'homicidi. La víctima, una dona colombiana, roman ingressada a Son Espases, ja ha passat a planta i està fora de perill. Entre els dos casos no hi ha cap mena de connexió.
D'altra banda, un empresari de Santander ha acceptat un delicte d'abús sexual a una menor, pel qual serà condemnat a 2 anys de presó, que no complirà, i al pagament d'una indemnització de 50.000 euros a la víctima. Els fets van ocórrer a Mallorca el 2016, quan l'home condemnat va abusar sexualment de la filla de 14 anys d'un amic a bord d'una embarcació recreativa.
Inicialment es demanaven 12 anys de presó per l'acusat, però s'ha conformat un acord entre les parts atenent a l'atenuació de dilacions indegudes en el procés i la restitució del dany, pagant una indemnització 5 vegades superior a la sol·licitada inicialment.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La temporada turística ha estat marcada per l'increment dels preus. Segons l'Aliança per a l'Excel·lència Turística, aquest augment respon a un canvi de model i a la millora de les condicions dels treballadors.
Exceltura ha destacat que l'augment dels preus permet millorar les condicions laborals dels treballadors del sector turístic a través del conveni col·lectiu, que preveu un increment salarial del 17%. Pel que fa a les previsions en vista a la temporada baixa, Exceltur diu que s'allargarà els pròxims mesos. És el vicepresident executiu, Òscar Perelli.
Pensamos que en un momento en el que el turismo en algunos lugares tiene una, se genera una contestación social y probablemente pueda haber situaciones de cierto desbordamiento, que optemos por aquello que genere una mayor contribución. La cosa es, bueno, llevar a precios exagerados productos que no lo valen.
I els treballadors de terra dels aeroports de Palma i Mahó s'han sumat a una concentració estatal del sindicat USO per reclamar la jubilació anticipada del col·lectiu. El sindicat entén que el personal de Hanlik és un grup de treballadors als quals s'han d'aplicar els coeficients reductors. Carme Moreno.
El delegat d'USO, l'empresa SAUF, que pertany al grup IAG Rosendo Aranega, ha explicat que aquest reconeixement permetria al personal de terra jubilar-se a partir dels 52 anys, depenent dels anys que han treballat al sector. Aranega assenyala que la seva feina compleix els requisits per acollir-se a la jubilació anticipada.
Estamos sometidos a grandes cargas de trabajo. Durante un turno de trabajo lo que se mueve son toneladas con posiciones nada ergonómicas, ¿sabes?, para el trabajador. También estamos sometidos a las inclemencias del tiempo. Cada vez sufrimos más olas de calor, más olas de frío. También estamos sometidos a los gases tóxicos que emiten los aviones del avión, los vehículos diésel del aeropuerto son gases tóxicos. Considerado que hay estudios que ya lo demuestran que son cancerígenos.
Aranega també denuncia que hi ha personal a l'aeroport de Son Sant Joan que condueix vehicles pesants sense la titulació necessària.
Els dubtes sobre el programa Lloguer Segur del govern són les principals inquietuds d'inquilins i propietaris que avui participen en les jornades que els agents de la propietat immobiliària celebren a Palma, a Menorca i a Eivissa. L'activitat fa 3 anys que es du a terme i coincideix, Carme, amb el Dia Internacional de l'Habitatge.
La gerenta dels APIs, Maria Ferrer, ha explicat que el programa Lloguer Segur funciona bé. Segons Ferrer, cada dia reben telefonades de propietaris interessats en llogar casa seva, tot i això no pot concretar quants pisos i cases han pogut captar a través d'aquest programa.
Que, la veritat, els requisits són exhaustius, però són molt clars i crec que està funcionant molt bé perquè el propietari i els llogaters estan, en el final del procés, estan molt contents.
La gent de la propietat immobiliària, Amanda Morell, ha detallat que al seu despatx li arriben queixes d'inquilins sobre alguns abusos per part dels propietaris.
Tenemos que explicar claramente desde aquí la diferencia de los tipos de contrato entre el de temporada y el de larga duración, pues hay mucho abuso en ese tipo por parte de los propietarios que utilizan el para intentar evadir los 5 años que tenemos de duración, digamos, de prórrogas obligatorias hasta los 5 años, la gente intenta acogerse a los contratos de temporada.
Morell, que també és vocal del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, apunta que en un primer moment el programa Lloguer Segur es va desenvolupar d'una manera més lenta que ara per la manca de coneixement per part de propietaris i inquilins.
El Consell de Ministres ha aprovat avui el decret que endureix els requisits per crear noves universitats. El govern estatal pretén evitar que proliferin centres privats d'ensenyament superior que no compleixin els estàndards d'excel·lència.
Entre els nous requisits, les universitats hauran de tenir un mínim de 4.500 estudiants i tenir allotjament per al 10% de l'alumnat. També hauran de demostrar solvència econòmica i hauran de comptar amb un informe vinculant de les agències estatals i autonòmiques de qualitat. La ministra d'Universitats, Diana Morán, culpat les comunitats autònomes de l'augment d'alumnes en universitats privades.
Ante esta situación, el gobierno de España actúa. Consideramos imprescindible asegurar y exigir la calidad de las universidades y especialmente de aquellos proyectos privados que están surgiendo para aprovechar la oportunidad de negocio que supone la asfixia en la universidad pública.
Una altra de les mesures aprovades en el Consell de Ministres és l'ús del cànnabis medicinal, que necessitarà recepta i només es dispensarà en els hospitals.
I només estarà indicat per determinades dolències com mal crònic, epilèpsia o tractaments de quimioteràpia. El seu ús ha estat aprovat en Consell de Ministres. Mònica García és la ministra de Sanitat.
Esta regulación va a permitir que cuando los tratamientos convencionales no funcionen tengamos una alternativa terapéutica con toda la evidencia científica, por supuesto, con toda la seguridad, para que se pueda recurrir a preparados de cannabis estandarizados con la dosis precisa y la máxima garantía.
El Constitucional admet a tràmit el recurs de Puigdemont contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia en el delicte de malversació.
També ha admès els recursos dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig pel mateix motiu. En canvi, ha rebutjat suspendre l'ordre de detenció nacional que continua vigent contra l'expresident català.
Ja estem pendents en aquesta hora d'un succés a Madrid. Al Manco hi ha 3 ferits i 5 desapareguts o atrapats després d'esfondrar-se parcialment l'estructura d'un edifici en obres al centre de la ciutat. Els serveis d'emergència hi fan feina. Hi ha risc d'ensorrament de tota la façana. 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca ha iniciat el procés d'expropiació del Castell de l'Aro per crear un espai d'interpretació històric i arqueològic. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. De moment es desconeix quina quantitat abonarà el Consell als actuals propietaris del castell per l'expropiació, però ja s'ha firmat l'ordre per posar en marxa tot el procediment i s'han encomanat els estudis topogràfics que permetran elaborar l'expedient perquè el monument pugui ser públic en uns mesos.
Comença la campanya de vacunació de la grip a les residències del Consell Insular.
La Bonanova, a Palma, on hi ha d'haver 300 usuaris, ha estat la primera residència pública que ha iniciat avui la vacunació contra la grip a les Illes.
L'Ajuntament de Palma ha aprovat la modificació del Pla General perquè el solar de l'antic estadi Lluís Sitjar sigui del tot municipal.
És la passa prèvia a la redacció de l'avantprojecte que permetrà fer d'aquest indret un nou pavelló esportiu i espais assistencials o socioculturals, encara per concretar.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula per les carreres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobam ja retencions a la via de cintura, en sentit aeroport, trobam algo de circulació lenta a l'altura del túnel de Gènova i també a la zona d'escoles trobam també petites retencions. A l'arribada a Palma des de la carretera de Valldemossa també és lenta, igual que a l'autopista d'Inca també a l'arribada a la ciutat també és un poc, hi ha un poquet de retenció, però la de més, tranquil·litat. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida'm.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971-28-51-23. IB3, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, el Consell de Mallorca ha iniciat el procés d'expropiació del Castell de l'Aro per crear un espai d'interpretació històric i arqueològic. Ja s'ha firmat l'ordre per posar en marxa tot el procediment i s'han encomanat els estudis topogràfics que permetran elaborar l'expedient perquè el monument pugui ser públic en uns mesos.
I quan sigui públic es podran executar les obres necessàries per revertir la degradació que pateix des de fa anys. Aquest procés ve avalat per l'aprovació recent de la llei que permet obtenir sòl mitjançant projectes residencials estratègics turístics a les Balears. Així mateix, la modificació quarta del Pla Territorial de Mallorca també incorpora la delimitació d'un sistema general supramunicipal al Castell de l'Aro i preveu l'expropiació forçosa dels béns patrimonials. Ho explica Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures.
El Castell de l'Aro és un sistema general d'interès supramunicipal. Estan xerrant d'un element arqueològic molt important, emblemàtic, en Silla de Mallorca, i ja a la modificació quarta del Pla Territorial des del Consell de Mallorca vàrem impulsar aquesta figura per tal de que sigui protegida i per tal de que pugui ser de tots els mallorquins.
De moment, però, es desconeix quina quantitat abonarà el Consell als actuals propietaris del castell per l'expropiació. Fins ara, malgrat els intents i els contactes, no s'ha assolit cap acord perquè la institució pugui comprar la finca i per això ara es recorrerà a expropiar-la a un preu que fixaran els tècnics, segons marca el procediment d'expropiació forçosa.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Udan també en titulars, la Bona Nova Palma ha estat la primera residència pública que ha iniciat avui la vacunació contra la grip i la Covid a les Illes. D'haver 300 usuaris es vacunen en aquest centre de Mallorca, on l'IMAS té 6 residències més i 4 centres de dia. En els pròxims dies, Salut espera vacunar a uns 4.800 usuaris de 75 centres de persones grans amb discapacitat de tot l'arxipèlag.
Ahir varen començar les residències privades, però avui ha estat el torn de la Bona Nova. Anita i Isabel són dues de les usuàries d'aquest centre.
No era de les vacunes, però d'ençà del Covid crec que és el més gran, perquè ni venia de Covid, no m'he constipat, no m'ha passat res, no em pot ser vacunes.
Si no cojo la gripe, no la cojo. Desde que me vacuno nunca me he constipado.
La vicepresidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Maria Magdalena García, ha destacat que de cada vegada hi ha més consciència social sobre els beneficis de la vacunació.
És vera que cada vegada hi ha més consciència, tant dels propis usuaris com dels familiars i cuidadors, i això és importantíssim fer-hi esment, perquè és necessari que posem en els màxims. És important aquestes campanyes de sensibilització i sobretot de trecar-nos en els centres.
A partir d'avui i durant els pròxims dies està previst que s'inoculin la resta de residències del Consell, tres de les quals es troben a Palma, una a Pòrtol, una a Sa Pobla, una a Felanitx i una altra a Inca, i també en els centres de dia.
Canviem de qüestió perquè 5 persones estan sent investigades per la Guàrdia Civil a Mallorca per un presumpte frau alimentari.
Dins una operació conjunta amb l'Europol s'han detengut 10 persones en distintes províncies espanyoles com Alacant, Vigo i Huelva. En total s'han interceptat 11.500 tones de productes il·legals. També s'han retirat béns per valor de 95 milions d'euros. Els investigats a Mallorca són d'una empresa càrnia. Entre d'altres irregularitats, es distribuïa menjar caducat amb la data manipulada i amb etiquetes falses.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:37, obrim plana municipal. L'Ajuntament de Palma ha aprovat la modificació del Pla General perquè el solar de l'antic estadi Llucitjà sigui del tot municipal. És la passa prèvia a la redacció de l'avantprojecte que permetrà fer d'aquest indret un nou pavelló esportiu i espais assistencials o socioculturals encara per concretar.
Així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, en la roda de premsa posterior a la gerència d'Urbanisme, en la qual s'ha aprovat aquesta modificació. Amb el canvi, i a banda del pavelló esportiu, es dotarà l'espai de serveis assistencials i es construirà un aparcament nou per a 131 places que podran ser utilitzades pels usuaris de les instal·lacions i pels residents del barri d'Esfortí, on quedarà integrada l'edificació.
Se logrará que el terreno sea completamente municipal, abriendo camino para el desarrollo, como ustedes saben, del demandado nuevo pabellón deportivo integrado paisajísticamente con la Cuña Verde, con capacidad para cerca de 2.000 personas y recuperando un espacio emblemático como el Luis Illar, que durante muchos años ha sido un espacio cerrado.
El 25% del solar, que és de 30.000 metres quadrats, es destinarà a zona verda i tota la instal·lació s'adaptarà a les necessitats del canvi climàtic. A més, es respectaran les zones catalogades i protegides de l'antic estadi.
Se harán respetando la preservación de algunos elementos del estadio, como la antigua puerta, que está catalogada, manteniendo su valor simbólico y patrimonial. También se ha dispuesto que se respeten los determinados puntos georreferenciados del estadio, como las alineaciones de los córners.
Ara la modificació del pla general estarà un mes a exposició pública i s'hi podran presentar al·legacions. Després celebrarà el ple per a la seva aprovació definitiva i començament de les obres.
Això a Palma, mentrestant, el CUDI i l'Ajuntament denuncia a NACA per plantejar que el traçat del cable es va canviar per beneficiar familiars.
El consistori ha interposat una denúncia davant la Guàrdia Civil arran de les acusacions difoses per l'associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia sobre la possibilitat que el traçat s'hauria modificat per no perjudicar familiars de la Corporació Municipal. L'Ajuntament assegura que són acusacions falses i sense fonament i que, a més, impliquen un atac directe al seu honor i a la seva imatge. Final Linares és la batllessa d'Alcúdia.
En cap moment ningú ha mirat ninons ni particulars, ni propietaris, ni res. Vull dir, és que és rotundament fals. I crec que ha arribat el moment ja d'actuar en la fermesa necessària per defensar tant l'honorabilitat de l'Ajuntament i dels seus representants.
I seguim al CUDIO perquè el GOP ha iniciat les passes per exigir la restauració de la legalitat urbanística i turística a l'hotel Alcúdia Mar després d'anys d'inacció, diuen, administrativa.
L'entitat ha presentat un escrit davant l'Ajuntament d'Alcúdia per denunciar la demora en la resolució de l'expedient de legalització d'obres promogut per Alcúdia Mar i per reclamar que es denegui formalment la llicència. Tornem a escoltar Linares.
Sé que ja s'estava mirant, això és competència del Consell Insular en matèria de turisme, se va denunciar el GOP, se va denunciar la conselleria, després va passar en el Consell Insular i sé que havien de donar de baixa les places hoteleres i, per tant, sé que estava, en el jutjat, estava en aquest sentit.
2:41, a Artà, l'Ajuntament rehabilita 13 fonts històriques del nucli urbà gràcies a la convocatòria de fons europeus.
Es tracta de 13 piques d'aigua ubicades a diferents carrers amb l'objectiu de recuperar-les tant per al seu ús com des del punt de vista patrimonial. La majoria d'aquestes fonts, que estaven en desús i en un estat de conservació desmillorat, són béns patrimonials i estan inclosos al catàleg de protecció del patrimoni històric i cultural del terme municipal d'Artà. El projecte ha tingut un cost de 48.000 euros.
Mentrestant, a Llucmajor, el consistori ha iniciat la campanya de prevenció i control de la processionària de pins. Aquest any s'amplien les àrees d'acció amb l'objectiu de reforçar la protecció dels espais públics.
El tractament fitosanitari es realitza exclusivament a zones verdes i solars de propietat municipal amb una atenció especial a parcs infantils, entorns escolars, zones de lleure, esports i zones forestals per a ús públic. Com a novetat d'enguany, s'inclouen noves àrees d'intervenció com Serenal, Cala Blava, Bella Vista, Les Palmeres, Espuig d'Arròs, Badia Gran, Badia Blava, Mayoris, Espàs i Son Vialó, on s'han identificat espais públics que requereixen una actuació preventiva.
I a Manacor s'ha presentat, la Jornada de l'Ascentisme com a repte comunitari, que se celebrarà el dia 15 d'octubre de 9 a 2 del matí al Conservatori de Música.
L'objectiu de la jornada és compartir experiències i eines pràctiques per afrontar l'absentisme escolar des d'una mirada comunitària, implicant el conjunt d'agents que intervenen en l'atenció i el seguiment dels infants i adolescents. L'esdeveniment combinarà ponències tècniques i una dinàmica participativa per reflexionar sobre el funcionament del protocol municipal, generar propostes de millora i reforçar el treball en xarxa.
Més qüestions, més per Mallorca. Defensarà dijous al ple del Consell una moció per exigir la transferència de competències en matèria aeroportuària i la creació d'una autoritat aeroportuària balear amb participació directa dels consells insulars.
L'objectiu és adaptar la gestió dels aeroports a les necessitats socials, econòmiques i ambientals de cada illa, en lloc de mantenir un model centralitzat que respon únicament, diuen els ecosobiranistes, a interessos econòmics de l'Estat i d'AENA.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Foi Montento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tentol, de 3 a 6 a IV3 Ràdio. Tentol.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Seguim repassant altres informacions en format més breu. Banyalbufar continua la digitalització dels comptadors d'aigua de la xarxa municipal.
Es tracta d'una nova fase del projecte. Les tasques es van dur a terme ahir i aquesta vegada s'han canviat els comptadors de sector del dipòsit de Ses Roquetes, Pou de Ses Mosqueres i Font de la Vila.
I acabant també en la plana cultural, perquè la Fundació Esgarrover i l'Ajuntament d'Inca han presentat avui la segona edició del concurs de microrelats Contes des de l'ànima, una proposta cultural i educativa per a joves que uneix creativitat literària i sensibilització en salut mental.
Després de l'èxit de la primera edició, on hi varen participar un centenar d'alumnes dels centres educatius d'Inca, enguany es torna a impulsar aquest certamen amb l'objectiu de trencar estigmes, donar visibilitat a la salut mental i fomentar l'expressió artística de la joventut.
Mentrestant, a Sa Pobla s'ha presentat, s'ha donat el tret de sortida a la 18a edició d'Art i Copes amb una vintena d'espais expositius i més de 40 artistes.
De divendres a diumenge, carrers, places i espais públics i privats del poble s'ompliran d'exposicions, tallers, espectacles i música.
I un darrer punt, perquè deia acolliran Dia Internacional de Pedra en Sec serà del 9 al 16 d'octubre. D'aquesta manera arribem a les 2:45, continua la informació. Aquí a Beta Ràdio ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Davi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Comencem amb tenis perquè tenim en joc el partit entre Jaume Munar i Novak Djokovic a 8 de final del Masters 1000 de Xangai.
Sí, i el primer set ha estat pel serbi, que s'ha imposat el santanyiner per 6-3. Després han començat els problemes físics de Djokovic, que ha hagut de ser atès dues vegades pel seu metge, i de moment el segon set l'està guanyant el santanyiner per 4-3. Recordem que és el millor de 3 sets, o sigui que si guanya aquest Munar haurà un set de desempat.
El Mallorca fa feina sense quatre internacionals i amb l'objectiu de recuperar l'estat anímic.
Sí, després de la derrota a Bilbao i Coe a la classificació, el Mallorca té dies per davant per retrobar-se amb les millors sensacions una vegada que té dues setmanes de feina sense partit de Lliga aquest cap de setmana de calendari FIFA. Bergstrom, Muriqi i Mojica són amb les seves seleccions, com també Jan Virgili al Mundial Sub-20 a Xile i que avui juga 8 de final contra la selecció d'Ucraïna a partir de les 9:30 del vespre. I per parlar de la situació de l'equip mallorquinista, el programa Línia de 5 de IB3 Televisió va comptar amb l'experiència de amb la presència de l'exjugador Jaume Costa, que parla així d'aquest Mallorca i del seu vestidor.
Ese equipo está unido. Ese vestuario está unido. Ese vestuario está unido con el entrenador y con el mallorquinismo. Os lo puedo asegurar, el que me conoce sabría que si es diferente, lo diría. O a lo mejor me callaría. Pero estoy y pongo la mano en el fuego por todos los ex compañeros que tengo, porque son personas maravillosas que están pasando en un momento muy complicado, pero tienen capacidad suficiente para sacarlo.
L'ex mallorquinista Jaume Costa al programa Línia de 5 a IB3 Televisió. L'equip ha tornat avui als entrenaments i anem a saber com ha estat la jornada. Ens ho conta el nostre company Miqui Tous. Bon dia, Miqui.
Bon dia, sí, primer entrenament de la setmana del Mallorca, una setmana sense partit per mort dels compromisos internacionals. Iago Barrasate, que ha fet feina sense els quatre futbolistes que es troben en les seves seleccions, Vedat Muriqi, Johan Mojica, el porter Bjelstrand i tampoc Jan Virgili, per cert. Jan Virgili, que avui té compromís a la selecció espanyola sub-20, el Mundial s'enfrontarà a Ucraïna el 8 de final. També hem vist a Pablo Maffeo, que ha arribat una miqueta més tard a l'entrenament, ha parlat una estona en Iago Barrasate i després s'ha reincorporat a la resta dels seus companys i tampoc s'han entrenat altres lesionats, Omar Mascarell, Marash Kumbula i Takuma Sano, que es continuen recuperant de les seves lesions. Pel que fa a l'entrenament, han pogut veure 15 minuts els jugadors que han fet exercicis combinatius en finalització i han vist un Iago Barrasate molt actiu donant instruccions als seus futbolistes. Serà una setmana curta pels jugadors del Mallorca perquè divendres, dissabte i diumenge gaudiran de 3 dies de descans i ja la setmana que ve començaran a preparar de ple el pròxim compromís de Lliga, que serà dissabte, dia 18 d'octubre, a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla.
Gràcies, Miqui. La jornada 12 ja té data i hora. El Mallorca-Getafe se jugarà diumenge 9 de novembre a les 6:30 de l'hora baixa. I afegim un apunt de despatxos perquè l'expresident, a més d'altres càrrecs al Mallorca, Mateu Alemany, és nou director de futbol de l'Atlètic de Madrid.
Pel que fa a Primera Federació, la UD Eivissa també ha fet feina en la jornada d'avui.
Un equip que també té problemes classificatoris perquè des que va guanyar les dues primeres jornades ara du 4 partits seguits sense guanyar. Té la informació de l'equip pitius, Víctor Sancho.
Bon dia. L'Eivissa de Paco Gémez va viure inclús una ratxa pitjor de resultats la temporada passada, amb 3 punts de 15 davant l'Algeciras, Intercity, Hèrcules, Castella i Marbella, el darrer tram de temporada. Gémez va mantenir el seu càrrec, però ara està a un punt d'igualar on pitjorar aquella mala dinàmica. Porta 2 punts de 12 i ara afronta 2 jornades seguides fora de casa. És cert que la situació en la classificació i les sensacions en el joc no són les mateixes que ara fa 11 mesos quan va marxar Pep Lluís Martí. L'equip està a només 3 punts de lideratge i fent un ull a tots els rivals, de moment no n'hi ha cap que mostri gran solidesa o superioritat en el joc i resultats respecte a la resta. Això sí, Gémez sap la realitat d'un club on la paciència mai ha estat la lògica en la gestió. Això mateix va dir el tècnic la setmana passada quan se li va comentar que anava a ser el preparador a més partits a la història del club en 55.
Això també deja una cosa clara, ¿no? Y es que aquí los entrenadores duran poco, ¿no? Bueno, esperemos que no sea el caso, esperemos que podamos seguir sumando mucho más partidos durante muchos años, porque esa es mi idea.
L'equip ha descansat avui i també ahir. Demà torna a la feina per preparar la primera de les dues sortides, diumenge a les 12 davant el Juventud de Torremolinos.
A segona federació, Gavi, 2 dels 5 equips balears destaquen especialment.
Sí, són l'Atlètic Balears i el Poblense, segon i quart classificats després de les seves victòries de diumenge. Sentim el capità de l'Atlètic Balears, Rubén Bové, al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio, parlant de la bona dinàmica que du l'equip co-líder amb el Barça B.
Sí, pues al final son pocos partidos, queda mucho, pero si los primeros partidos estás allá arriba y sigues una buena dinámica, después es muy difícil sacarte de ahí.
El jugador, el capità, a més, parla del pròxim derbi de diumenge a Sa Plana contra l'Andratx.
És un partit molt difícil. Jo, des que estic en Baleares, todavía no he podido ganar a l'Andratx. Eso sí, quiere decir que ellos saben muy bien cómo jugamos, nos trabaja muy bien y para ellos es un partido muy importante, igual que para nosotros, pero se nota que es como una final porque cada partido ahí es como una guerra. Vamos a ir al campo de Andorra, que es muy difícil, uno más difícil de la categoría, e intentar sacar los 3 puntos, que es lo que queremos.
Recordem que en aquest cas l'Andorra és desè amb 6 punts.
En futbol sala, avui el Palma visita l'Osasuna Pamplona.
En jornada de Lliga avançada, per mort de la coincidència amb la Copa Intercontinental, l'Illes Balears Palma Futsal visita avui la pista de l'Osasuna Magna Xota. Avui a Pamplona i dissabte a Ferrol. L'equip mallorquí té 2 partits fora casa aquesta setmana. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
No hay excusa, ¿no? Nosotros siempre intentamos afrontar los partidos para sacar las victorias, los 3 puntos en este caso, y sabemos que son 2 partidos fuera de casa, que condiciona también el viaje a nivel de cansancio y demás, pero ya está, no queda otra, adaptándonos al contexto.
El jugador Lucas Machado parla també del partit d'avui davant Xota.
Sabemos que es una pista complicada, por más que perdieron el último partido, pero sabemos su estilo de juego, juega en el 4 siempre y bueno, y pasa año, va en año y siempre lo mismo, ¿no? Y sabemos que va a ser difícil, tenemos que encarar como un partido que va a ser durísimo y bueno, y vamos por los 3 puntos.
El tècnic encara no ha fet oficial la convocatòria pel partit d'avui, tenint en compte que hi ha jugadors amb molèsties derivades del darrer partit jugat contra el Peníscola. Sentim també què diu l'entrenador de l'equip rival, Miguel Hernández, tècnic d'Osasuna Magna.
Bueno, es un equipo que nos va a exigir muchísimo en defensa, estar muy atentos, muy concentrados y muy intensos, y después tener la capacidad nosotros de ser nosotros mismos cuando tengamos balón, ¿no? Ser verticales, tener esa movilidad para crearles problemas y poder llegar a porteria.
El partit des de les 9 del vespre el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
I en bàsquet es prepara l'homenatge a Rafael Rullán.
Serà aquest dissabte, dia 11, a Sóller. Rullán, el primer jugador top del bàsquet mallorquí, que va jugar 18 temporades al Real Madrid, internacional amb Espanya, que va morir el passat maig als 73 anys. Rebrà el seu homenatge. Rullán va guanyar la seva trajectòria 14 lligues, 9 copes, 3 copes d'Europa, una recopa i 4 intercontinentals, a més d'una medalla de plata a l'Eurobàsquet, jugant 161 partits amb la selecció espanyola. L'esdeveniment està organitzat per la Fundació FEBIP 1935. I deixem el tenis, que amb que començàvem. El partit entre Munay i Djokovic està empat a 4 en el segon set. Havia guanyat el serbi el primer per 6-3.
Gràcies, Gavi. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita aturada i tornem amb cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
L'Evolution Mallorca International Film Festival arriba enguany a la seva 14a edició amb el mateix amor pel cinema, però amb algunes novetats i amb un nom destacat. Aina Morales, bon dia.
Bon dia, és el de l'actor nord-americà Steve Buscemi, l'actor de Fargo i Reservoir Dogs, entre molts altres títols reconegudíssims. Serà guardonat amb l'Evolution Icon Award. És un dels noms propis d'aquest festival que entre el 21 i el 29 d'octubre convertirà Palma en la capital del cinema independent, a més de 130 projeccions. Segons ha explicat la directora i fundadora de la mostra, Sandra Lipsky, hi haurà representació de 30 països diferents amb una secció especial per a les pel·lícules Made in Balears.
Que apuesta por las voces locales y coloca a Mallorca en el mapa internacional del cine. Es la prueba de que el talento de casa compite codo a codo con los nombres más reconocidos. Este festival es donde ambos brillan.
Entre les novetats d'aquesta 14a edició destaca que la gala inaugural serà per primera vegada al Palau de Congressos de Palma, dia 21 d'octubre.
Del Palau Congressos a Cine Ciutat, el teatre principal, galeries de arte o espacios juntos al mar, cada sede vibrarà con creativitat i l'amor compartido per el cine.
Durant la roda de premsa de presentació d'aquest festival, Lipsky ha revelat una curiositat sobre la projecció inaugural. Los Domingos, de la directora Alauda Ruiz de Azúa, va ser pactada només dies abans de ser guardonada amb la Concha d'Or del Festival de Sant Sebastià.
Yo así un poco pensando, espero que no nos la quiten porque ahora, no sé, porque ahora dicen, pues ahora ya hemos ganado San Sebastián, no tenemos que hacer más festivales, pero no, estaban súper emocionados y con ganas de venir a Mallorca y esto nos hace muy feliz y enseño que nuestro trabajo tiene un valor, también para los más grandes y los que tienen los premios más grandes en España que también vienen al festival.
L'Evolution d'enguany també reconeixerà la trajectòria del director Julio Medem amb una projecció especial de Lucía y el sexo.
Un bocinet del Centre Pompidou de París, tant que fa poc per reformes, arriba en forma d'exposició itinerant al Caixa Fòrum de Palma. Demà s'inaugura aquesta mostra que explora la relació de l'art i la natura amb creacions de grans artistes com Picasso, Le Corbusier o Giacometti.
L'exposició Art i Natura explora l'evolució de la manera de relacionar-se d'aquests artistes amb les formes de la naturalesa. Carla Tarroella, cap d'exposicions de la Fundació La Caixa, ha explicat que són 4 capítols que mostren com els creadors arriben a la natura i què els aporta les seves obres.
El que fem en aquesta exposició és repassar des dels artistes de principis de segle XX que van començar a treballar amb l'ús de formes orgàniques, de formes corbes, mirant a la natura i emmirallant-se en aquesta natura, els artistes que han fet servir la natura com a matèria per a les seves creacions i fins a arribar a una mirada més contemporània i més crítica sobre la natura i sobre com la convivència entre els éssers humans i la resta de la naturalesa està sent especialment problemàtica darrerament.
El recorregut s'inicia amb les formes híbrides del surrealisme amb obres de Picasso, Miró i O'Keeffe, entre d'altres, i avança cap a una estètica fascinada en la biologia dels microorganismes. I a partir de la segona meitat del segle XX, plantes, boscos i paisatges que són part de l'obra mateixa. Aquesta exposició s'inaugura dissabte i romandrà al Caixa Fòrum de Palma fins dia 26 de gener.
I abans de tancar l'edició d'aquest dimarts de l'Informatiu Migdia, un apunt de l'agenda d'aquesta setmana. És que divendres el bateria de Supersubmarina, grup que escoltam de fons, arriba a Esgremi, en aquest cas per punxar música.
Serà en el marc de la gran fiesta de l'Indi, en què a més de Juanca Supersub DJ Set, també posarà música alguns dels DJs més reconeguts del panorama indie balear. La música directa correrà a càrrec del grup La Mujer de Verde, que fa versions de cançons que ja són himnes d'aquest estil musical.
Aunque sea inútil, ya no necesito Dios y me falta amor. Puta vida esta que me tocó.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 7 d'octubre que passen pel debat de política general. La presidenta del govern, Marga Proens, ha situat el repte demogràfic com el principal desafiament per a les Balears en els pròxims anys. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Proens ha endurit el seu discurs contra la immigració il·legal i ha anunciat una sèrie de mesures per dificultar l'accés a prestacions socials als nouvinguts. En matèria d'habitatge, la presidenta ha anunciat 10.000 euros per poder accedir a un primer habitatge. En turisme també ha anunciat un nou topall als creueristes i una mesa autonòmica per lluitar contra l'intrusisme.
No podem assumir un creixement poblacional sense límit. No podem planificar les infraestructures i serveis de demà pensant que quan els assoliguem ja seran insuficients. Perquè, a més, som un territori fràgil i finit. Hem de canviar aquest patró.
Proens també ha afirmat que no farà passes enrere en la protecció del català malgrat la pressió de Vox. El debat de política general es reprendrà demà al Parlament, aquesta vegada amb la intervenció de tots els grups parlamentaris a les 9 del matí.
Els titulars de la jornada passen també per la plana de successos. S'entrega a la policia i queda detingut el conductor que va fugir de l'accident mortal de Palma dilluns de matinada.
La policia el tenia identificat des d'ahir, després que el copilot del cotxe fugit, ferit també en aquest sinistre, fos localitzat pels agents quan va demanar una ambulància al barri del Molinar. A la topada, recordem-ho, va morir un altre home de 31 anys.
L'autòpsia descarta la violència masclista en la mort d'una dona italiana a Formentera.
Ara la Guàrdia Civil està en espera d'altres anàlisis sol·licitades per determinar la causa de la mort de la dona, el cadàver de la qual es va trobar al seu domicili d'Espujols diumenge a les 8 del matí. Amb tot, la parella ha passat a disposició judicial aquest matí.
Avui, que es compleixen 2 anys de la massacre a Gaza, continuant pendents de la mallorquina Reyes Rigo, una de les activitats de la flotilla Global Sumut, que continua detinguda per mossegar, suposadament, una funcionària.
Rigo és l'única integrant de la missió humanitària que encara no ha pogut tornar. Els altres 27 activistes ho han fet en diversos vols que han aterrat a Madrid, a Barcelona i Bilbao. El govern central, per la seva banda, insisteix que fa tot el possible per accelerar el seu retorn. És Pilar Alegría, portaveu de l'executiu.
La prioritat, lógicamente, es que pueda regresar la última española que está allí. Ya le digo que además cuenta con esa protección diplomática y consular y además está siendo visitada todos los días por nuestro cónsul allí y, lógicamente, solicitando, como no puede ser de otra manera, que se cumplan y se respeten los derechos humanos en este caso.
Queixes dels pacients de Menorca derivats de zones passes pel retard en el pagament de les dietes per part del govern.
Alguns afectats denuncien que fa un any que van ser atesos a l'hospital de referència i encara no els han abonat els diners corresponents a les despeses derivades del desplaçament, és a dir, transport fins al centre hospitalari i el menjar. El govern subvenciona els vols i, a més, paga 40 euros per al trajecte d'anada i tornada a l'aeroport i 20 persona i dia en concepte de dietes. Maria Torres és una afectada.
Dia 13 de gener d'enguany vam anar a Son Espases a una visita oftalmòleg amb el meu fill de 3 anys i el dia d'avui, 7 d'octubre, encara no ens han pagat les despeses del viatge.
I continuant pendents de Madrid, on al Manco hi ha 3 treballadors ferits i 5 desapareguts o atrapats després d'esfondrar-se parcialment l'estructura d'un edifici en obres al centre de la ciutat.
En aquesta hora, els serveis d'emergència